Que ho ha après especialment amb els familiars de les seves companyes, l'Alba Canyó, per exemple, que era al Barça, té família a Lleida, i ella aquí, viatjant, relacionant-se amb les seves famílies, és com ha acabat aprenent el català. Aquesta mateixa setmana o la setmana passada va fer una entrevista íntegrament en català amb els companys de TV3.
Doncs és una manera, perquè malauradament és difícil que en un vestidor professional el català sigui la llengua vehicular, i no passa tampoc en el del femení, però la Vicky López ha trobat les vies, els recursos per familiaritzar-se i per anar aprenent aquesta llengua, que certament cada cop parla millor. Fidels a la nostra cita amb les 8.
Avui sí, molt bé.
Una puntualitat, avui.
Sí, sí, 48 segons.
Sí, jo...
No explicarem més que han passat. No havia passat mai. Que anaven a la primera hora, a la segona, però això és el de menys, ja. La ruta ens sabrà perdonar. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A més, és per celebrar el retrobament amb una de les autores de més èxit de Sant Jordi. A les 10, al Catalunya Nit, avui a 3Cat Info, perquè l'entrenador principal de Catalunya Ràdio. Sí, no, veig.
No, sí, no, exacte. De 10 a 11 anem per 3Cat Info i a partir de les 11 ens
Correcte.
Incorporem a l'antena de Catalunya Ràdio.
Per tant, suposo que creuareu camins i el postpartit de l'Espanyol segurament anirà per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Doncs entenc que és així.
No en tens idea, però ja t'ho dic.
Entenc que anirà així. Sí, per tant, ens adaptem una mica en aquestes circumstàncies, perquè nosaltres començarem el programa normal a les 10 per 3Cat Info, però a les 11 farem un refresh per tots aquests oients de Catalunya Ràdio que després d'escoltar l'Espanyol, doncs ens escoltin a nosaltres. D'entrada, intentant resoldre doncs alguns dels interrogants que ens deixa una de les notícies del dia, que és el fet que Jordi Pujol quedi fora del judici contra ell i els seus fills. L'expresident ha quedat considerat per part del tribunal com a no està en condicions de ser jutjat, queda, per tant, exonerat. Volem saber exactament, tot i que és una pregunta molt bàsica, però aclarir què vol dir cada exonerat i, sobretot, com pot influir el fet que la persona que havia d'explicar d'on sortien els primers diners d'aquesta suposada trama que s'està investigant, què implica?
La famosa deixa.
Què implica, efectivament, que ell no pugui explicar d'on venia la deixa i com la van gestionar, no? Ens farem aquestes preguntes i en parlarem amb Xavier Muñoz, que és advocat penalista. D'altra banda, estem molt pendents perquè dels Estats Units avui ha de comparèixer davant el jutge la persona que ahir va disparar a l'hotel on estava celebrant el sopar de corresponsals amb Donald Trump i part del seu govern. Veurem què és el que dona de si, però mentrestant també parlarem de Donald Trump pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà. Avui ja hi ha alguns líders europeus que de vegada mostren més rebuig el que està fent Donald Trump. Avui és el líder alemany, en Merz, que diu que l'Iran està humiliant als Estats Units, utilitza aquesta terminologia que segur que a Donald Trump doncs, no li agrada gens. I d'altra banda també intentarem treure l'entrellat d'aquests anuncis que està fent el govern en els últims dies, tota una sèrie de mesures per agilitzar i accelerar la concessió dels graus de dependència. Com sabeu, doncs fins ara hi ha hagut molta llista d'espera, llargs mesos entre les proves i el diagnòstic i la concessió del grau de dependència, i mirarem de treure l'aigua clara, que és el que han de fer ara les famílies que es troben en situació de tenir una persona en graus diversos de dependència, i aclarir també l'última informació que s'ha donat avui mateix, l'ha explicat el president Illa, que és que el govern condonarà aquell deute que algunes famílies tenien amb l'administració pel fet que van continuar cobrant l'ajut de dependència malgrat que la persona dependent havia mort, i també en aquells casos en què s'havia revisat a la baixa el grau de dependència i, per tant, doncs, se'ls havia donat uns diners que l'administració els hi reclamava. Doncs bé, sembla que se'ls hi condonarà aquest deute amb l'administració, i volem saber exactament com ho han de fer les famílies.
Molt bé, doncs ben farcit com sempre el Catalunya Nit, avui en doble tram de
Exacte.
10 a 11 per 3Cat Info, i a partir de les 11 agafant l'estela del Tot Gira de l'Espanyol Llevant, ja a la sintonia, a l'antena principal de Catalunya Ràdio, amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias. Això sí que es manté invariable.
Sí.
Agnès, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Com sempre, els amics de Ral d'Avinyó que ens acompanyen cada dia i que els dilluns aquesta raça rústica de porc de casa nostra us regala un pack d'espatlla curada, llescada, perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat pa amb tomàquet. El primer que truqui, el 93-201-7474, s'endú aquest pack. La Núria ja està rebent i veient com truquen i truquen al telèfon i la Núria ja està agafant les trucades. Bé, diguem, al marge d'això, que avui tenim força coses, el futbol català amb el Marc Marvà, el Lleida descens esportiu auge social, així titulen aquesta setmana. Recordem que el Lleida ha confirmat aquest cap de setmana el seu descens esportiu a la Lliga Elite, en una temporada això sí de creixement de l'afició. Bé, doncs hi ha un petit enfoc positiu, tot i que el descens esportiu òbviament no és una bona notícia.
Cas singular perquè hi ha molts aficionats del Lleida de tota la vida, de la Unió Esportiva, per exemple el Miguel Rico, que no volen saber res d'aquest nou Lleida, però com explicant el Marvà i companyia, la veritat és que continua tenint parròquia fidel, però els resultats de moment aquesta temporada no han acompanyat.
I en aquesta primera hora del Tot Costa, hem obert avui el Tot Costa amb la crítica situació tant de l'Espanyol com del Girona, però sobretot de l'Espanyol, que fa ja 15 partits que no guanya i que avui pot sortir finalment d'aquest pou. No ha quedat clar si és una bona notícia o no que Mbappé sigui baixa. Bé, sí, en principi el Costa pensa que sí, jo penso que bé, sí, depèn de com. Depèn de com l'Espanyol, que rebrà el Madrid la setmana vinent i ja sap que sense Mbappé, i hem fet un torquelab per saber què aportava el quart migcampista o què està aportant el quart migcampista al Barça de Hansi Flick. I ara li pots preguntar a la Sònia, però en principi si no hi ha cap daltabaix avui a les 11, diríem que s'acaba la transmissió.
Ah, que, però vols dir que he anunciat un postpartit, sí, que no existeix.
Exactament. Bé, pot ser, a veure, si, per això dic que tant de bo sigui així, que la previsió és no fer-lo. Ara, si hi ha un daltabaix, potser s'acaba improvisant.
Bé, home, esperem que no l'hagin de
fer. Jo crec que és el que voldrà la Sònia.
Saludo a l'RCD Stadium la Sònia Oleart. Hola, Sònia, bona tarda.
Bona tarda. No hi haurà un daltabaix monumental, per doncs tant, tots tranquils.
Per tant, tu ets de les que sí, creu. El Sergi avui no hi ha hagut manera, eh? No, avui no vol saber res d'avui serà el dia. Tu creus que sí, eh?
Jo vull que avui ni patiran.
Això ho sabrem a partir de les 9. El Tot Gira arrenca a 9:15 i ja sabem quin 11 treu Manolo González per aquest partit.
Doncs si ho fan Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Calero, Cabrera i Romero, el doble pivot Urco i Edu, banda dreta per Engonge, mitja punta per Ramon Terrats, banda esquerra per Pere Milla i al davant Quique. Això vol dir que hi ha tres canvis respecte a l'últim 11. Entra Urco per Pol, Engonge per Dolan, que és un dels titulars habituals, i entra també Terrats per Roberto.
Si no em corregiu, l'últim partit el va jugar amb doble punta, amb,
sí,
Quique, amb
Quique
i amb Roberto,
exacte,
i avui...
Sí.
Un format que ha estat el més habitual.
Sí, el més habitual per Manolo.
Durant la temporada. Doncs a veure, Manolo toca coses en l'11, toca el dibuix, a veure si això li serveix a l'Espanyol per trencar aquesta sequera realment inexplicable de victòries. Insisteixo, el partit a les 9, a l'antena de Catalunya Ràdio, des de 9:15 el Tot Gira, amb la Sònia Oleart i el Sergi Andreu des de l'RCD Stadium. Sònia, Sergi, bona transmi.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
L'Espanyol Llevant és el partit que centra la nostra atenció avui. diumenge ho serà el Barça-Bayern de Champions, tornada de les semifinals, que el Barça s'ha deixat obert, o el Barça s'ha deixat la feina per fer per la tornada arran de l'empat a 1 de dissabte a Múnich. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho dic bé, eh?
Sí.
Tot encaminat per tancar-ho aquí al Camp Nou, després que el partit d'allà fos més encallat del que ens podíem imaginar.
Sí, Romeu va explicar que el plantejament del Bayern les havia sorprès perquè el Bayern va fer un bloc baix, sense saltar a cap pressió, ajuntant molt dues línies, i el Barça el que esperava, si més no, Romeu deia que durant tota la temporada el Bayern no havia fet mai això i per tant no s'ho esperaven, i al Barça doncs, li va costar molt atacar i trobar espais en aquesta paret defensiva del Bayern, per tant, en principi...
S'ha de dir que tot el que havien de saltar ja ho van saltar al Johan Cruyff, potser van tirar per una opció més prudent.
Segur que Barcala els va dir que no els hi podia
si la Laia Tudel tornés a baixar, ens diria que la línia defensiva del Bayern va ser la més baixa de tota la temporada.
Sens dubte. I per tant, el Barça ja estarà preparat per això. També va explicar Romeu que la segona part havia estat molt millor que la primera i per tant, no, la tendència hauria de ser a fer un millor partit també a Barcelona. Les blaugranes tornen demà als entrenaments, també han tingut, per tant, uns dies de descans, havien tornat de seleccions, havien començat a entrenar-se pel partit contra l'Espanyol i després contra aquest i no havien tingut descans, i això també Romeu volia donar aquests dies de descans a les jugadores. I avui ens informaven des del club que ja hi ha 42.000 entrades venudes per aquest partit, és a dir, que una molt bona xifra.
Faltant 6 dies... Sí, sí. Un altre ple.
Sí, sí, segurament sí, superant a les persones que hi va haver el dia del Madrid, que eren una mica més de 60.000 persones. A l'altra semifinal tenim que l'Arsenal va guanyar a casa contra l'Olympique de Lió, amb un partit marcat per les errades de les franceses, sobretot de la portera i de la defensa.
No va tenir el dia Endler.
No, a més és una porterassa, si sentis la transmissió, tota l'estona, la millor portera segurament del món, una de les primeres millors porteres que s'ha destacat a les competicions femenines, i ahir va estar fatal.
És pobra. Veritat que... No és la primera errada de molt gruix que li veig a Endler,
sí, veritat,
per
sí.
ser el nivell de portera que és. La de l'altre dia realment te l'has de mirar unes quantes vegades per entendre què pretenia fer, però bé, al final l'Arsenal, que anava perdent el partit, el va acabar aixecant.
Va remuntar a 2-1 i, per tant, l'Arsenal, que ho té... No encara, perquè és un resultat molt just, però ho té bé pel partit de tornada. La temporada passada també va ser la mateixa semifinal i l'Arsenal a Lió va guanyar per 1-4.
Sí, perquè, de fet, l'Arsenal va perdre a casa.
A casa va perdre per 1-2 i després va remuntar la tornada a Lió, el món al revés,
i va guanyar
per
1-4. Barça.
Tant de bo. Mentre hi sigui el Barça, jo crec que és bon...
Preferiu l'Arsenal que...
Jo crec que si és l'Arsenal, tindran una segona oportunitat de revenja respecte a la final l'any passat.
I el Dio és la teva bèstia negra que sempre...
Sí, però ja els vas guanyar a Bilbao.
Però ara contra Jonathan Giraldez, que també aquell punt de...
Les dues seran atractives, eh? I no et sé dir quin dels dos rivals li va pitjor al Barça, en realitat.
El Lió té pla i pla B, amb jugadores més potents. Encara no estan jugant tant.
Té més plats de banqueta.
Té més plantilla, probablement, que l'Arsenal, però...
Té diverses jugadores importants tocades. Ahir, clar, em pregunta Giraldez com havia fet...
Dubornet no juga.
L'alineació que havia fet, baixar...
Chawinga també va quedar.
Chawinga, sí, sí.
Chawinga a l'extrem.
Va explicar que tenia jugadores que no estan al 100%, i el que hem vist de l'Arsenal és que continuen sent un corcó d'equip molt incòmode de jugar.
Sí, sí. M'atreveixo a dir que si hi ha el Barça, doncs ja ens conformem.
Sí, exacte.
I a disputar-la.
Aquest debat que s'ha... generat, però aquí volem a la final, m'estalvia la primera pregunta, que era suposo que tots veieu el Barça a la final. La resposta és que sí, perquè és veritat que el partit de dissabte va ser encallat, però en teoria diumenge...
Però això és perillós també,
Però és que hem normalitzat que el Barça hagi de golejar tots els partits. I mira, com que a la fase de grups van quedar 1-7, doncs mira, ha de passar ara exactament. Sí. I és l'Allianz Arena, són unes semifinals de la Champions, i a vegades és que... I aquest empat no és un mal resultat ni de bon tros. Sobretot tenint en compte que la tornada la jugues aquí.
I ho vam veure dissabte, que aquest Bayern no és el del mes.
No.
Ha millorat força, òbviament. I sap com jugar-li al Barça.
Al mig del camp, amb Tanikawa, Stenway i Amani, no? Fan molta feina, ocupen molt camp.
Un 7-1 és un marcador com per aprendre. Bé,
és
per aprendre, no tant.
Sí. Que semblava que haguessin guanyat la Champions gairebé aquell empat, la celebració, no vau tenir aquesta sensació.
Però aquest partit es van tancar, però alhora amenaçaven bastant. Jo vaig veure, sobretot el Barça, una mica incòmode. O sigui, el Barça no va tenir el partit on el volia, jo crec que en cap moment.
No.
Més o menys on el volia Pere Romeu, tinc la sensació.
Jo crec que ofensivament estaven molt frustrades i després hi va haver problemes també en el replegament, no? Perquè ja es feien un joc superdirecte, vull dir, amb molt poques complicacions.
Físicament són potents.
Crear problemes, sobretot arribant per les bandes Harder, en alguna contra, la contra del gol...
A partir del minut 80 et quedes amb Déu, que gairebé tens la sensació de que és obligatori guanyar.
I aquí és on ho juga millor el Barça.
I et poses nerviosa perquè no acabes de rematar-ho.
Obre una mica el que passarà en la tornada al Camp Nou, però jo crec que el Camp Nou, el Barça...
Si el Barça està bé,
crec que guanyarà.
Si el Barça està bé, el Barça ha de guanyar. Ara. Ha de tenir un bon dia.
Ja, però que està bé.
Estaran bé, segur. És el gran repte de l'any.
Estarà bé, Marcos.
No, només pregunto.
No, però és que això és el que va passar.
Una cosa que ens posa d'acord a tots, que és que sí, d'acord, van empatar allà, però aquí passaran. Però ha d'estar bé, home, clar.
Sí, clar, però vull dir que són 90 minuts i el Barça, a la final de la Champions, la temporada passada, va triar el pitjor dia per estar malament.
Sí, però això, que teniu tota la raó, es pot dir de tots els partits de futbol de totes les categories del món. El bo, en teoria, és favorit si no té un mal dia, ja ho sabem.
Però, per exemple, a la final va tenir un mal dia.
Sí, clar. I no va guanyar la Champions. Bé, doncs això al Barça femení li ha passat dos cops en cinc anys. Vaja, ni això. Perquè partits on anés com a favorit, aquell era un. Les anteriors finals que ha perdut, no estic segur que anés com a favorit.
No, a Turí la cosa... Nosaltres pensàvem que estava més igualat del que realment després sobre el camp va arribar a estar.
És veritat. Bé, en fi, ja... Ara es fan els ronsos, però ja hem debatut qui volem a la final i això ja ho diu tot. Rut, gràcies.
Gràcies.
El baròmetre.
A veure, el Joan Fàbregas avui fa la seva aparició perquè ens havia quedat una matèria pendent de la setmana passada i que mereix ser analitzada amb profunditat. Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda.
Segur que teniu a la retina el gol que li van anul·lar a Ferran Torres contra el Celta per un fora de joc que realment, i no ho dic amb cap ironia, era impossible de...
interpretar,
sobretot un cop t'oferien la imatge del fora de joc semiautomàtic on semblava que estava solapat amb el jugador que tenia al davant. Com que això no és el primer cop que passa, ja ha passat en alguna... Ara no recordo quin partit va ser, que també ho recordo que ho van parlar molt amb el Bernat i el Xavi Campos. La màniga del defensa estava més avançada, però com que la màniga no compta, es va considerar fora de joc. En fi, avui li hem demanat al Joan que, per començar, ens expliqui quina part del cos es valora per determinar que el fora de joc ho és i que, per exemple, aquestes imatges en què ens sembla que estan en línia no ho estiguin legalment.
Clar, això que comentes de la màniga s'ha de posar un asterisc perquè compta tot el cos, excepte els braços, però la part de l'espatlla sí que compta. Què vol dir? Que, clar, no vol dir que sigui la màniga perquè hi ha equipacions que són més llargues que les altres, llavors no es pot agafar allò com a pista, i això fa que sigui tan complicat a vegades determinar fins a quin punt del braç és fora de joc o fins a quin punt del braç no. Llavors, això és una miqueta el que va passar l'últim dia amb el gol de Ferran Torres, que traçaven unes línies que tu quan les veus dius no sé qui està fora de joc i qui està en posició legal perquè estan completament en línia i no es veu realment qui està davant de l'altre. Llavors, aquest és el punt potser més complex a l'hora de determinar si un jugador està en posició avançada o no.
Abans d'entrar en detalls, quina teoria tens tu sobre la imatge que vam veure l'altre dia de Ferran Torres? Perquè bé, és que ja no és que siguis del Barça o no, que tinguis més o menys ganes que allò sigui gol. És que t'ensenya la imatge i dius, ui, de veritat, això és fora de joc?
És que hem de separar el que són les imatges que veiem a la producció de televisió amb el que veu el VAR. El VAR no veu aquesta imatge.
Ah.
O sigui, el VAR el que fa és, com que és el fora de joc semiautomàtic, vol dir que hi ha una part humana i una altra tecnològica, és a dir, l'àrbitre de sala a bord atura la jugada quan el jugador assistent toca la pilota i la màquina determina si hi ha fora de joc o no. Llavors,
per tant, el frame, és que ja sé que m'has fet un qüestionari que l'estic rebentant, però el frame el tria manualment un àrbitre, un ésser humà, eh?
Sí, és el primer cop que et preparo les preguntes, eh? Sí. Normalment no funciona així.
Sí.
Però,
I ni així. No, clar, però és que va dient coses que em generen preguntes.
El frame el tria l'àrbitre entre diverses opcions que li planteja la màquina?
No. El frame tria l'àrbitre en el moment en què veu que la pilota surt del peu del jugador. Però què passa?
Para la màquina en aquell moment.
Sí, una mica com nosaltres amb el Salva. Para, ho salva! Sí. I llavors ho paren.
Llavors, és manipulable...
Si l'encerto l'endevino.
És manipulable aquesta decisió? Sí, sí que ho és, perquè a mi em consta que àrbitres de VAR que veuen que en dos frames es veu igualment que la pilota està al costat del peu i un en marca fora de joc i l'altre no. És a dir, en fora de joc, que són molt justos, a vegades l'àrbitre intenta que es validi el gol. D'acord? Llavors, com que no és un frame exacte, perquè pot ser un endavant i un endarrere i et pot canviar la decisió, doncs aquesta és la part humana que a vegades no és del tot acurada. Uh-huh.
Joan, l'àrbitre intenta que es validi el gol o l'àrbitre intenta que el resultat de la màquina doni la raó al que ha marcat l'àrbitre en el camp?
Normalment, quan és un fora de joc molt ajustat,
que es validi. El
que s'intenta és... Uh-huh. No, perquè no es malinterpreti, no intenten canviar la decisió, sinó simplement, si hi ha un frame en el que es pot donar gol perquè la jugada és molt justa, es dona gol.
Per tant, hem d'entendre que en el cas de Ferran...
no hi havia un frame.
No hi havia un frame que fes possible que allò fos gol, tot i que el que ens van quedar amb la imatge que ens van ensenyar...
Els ninotets, tu?
Sí,
el problema d'aquella jugada és que no sé si està ben escollit el frame, perquè semblava que la pilota ja havia sortit del peu de Ferran, però això és una altra cosa. Al final, el barri havia del Cerro Grande, que és un dels millors esportistes de la història i un dels pitjors barmans del món, també.
Llavors, per què ho posen?
Crec que no havia fet bé la seva feina, però en tot cas...
No, però no només el posen, va al Mundial, no?, de Ferro Grande.
Sí, com a barman.
Perquè és amic de Velasco Carballo. Si jo fos amic de Velasco, també estaria jo al Mundial.
Mira,
és un tema de com funciona l'arbitratge.
Doncs molt mal jugat, eh?
Si, no?
Si, si només depèn
Joan,
d'això...
Joan, busca't millor amics, Joan.
Ha tingut pocs amics.
Jo tinc a tu, Teti.
És més passadissos, Fàbregas.
Clar, però conyes a part, i jo ho agafo per la part... bona, que el Joan ens explica. El barman té a les seves mans triar, posem per cas, entre dos frames. Això,
sí, a la majoria de frames tu tries els dos i et dona el mateix resultat.
Ja t'entenc, però el que vull dir...
Hi ha dos frames per triar.
El que vull dir és que això, igual que tu ens expliques, i jo et crec que l'àrbitre tria el frame en funció d'intentar que sigui gol... també dona per pensar malament.
Dona per pensar malament si ja directament penses que no són honestos els àrbitres.
No, aquí el tema
clar,
és que...
Clar, però és que llavors pensar malament també del que xiu al camp.
No és que jo pensi frames, malament, és que en general tot això s'ha convertit en un pensar malament. Tothom
pensa
malament.
Aquest és el problema que té l'arbitratge. Clar, sí. Si a Madrid pensen que és que el xiulen en contra constantment i a Barcelona pensem el mateix, efectivament...
Sí, a mi, jo ja sap que amb el tema de la tecnologia jo hi vull creure, perquè és que si no el que passa és que després m'ensenyen una imatge que el Joan ja m'ha dit que és una recreació de la realitat, però
i que és una recreació que han de millorar, i això és evident, ja, perquè ens genera dubtes cada vegada.
Sí, però no, si la imatge no aclareix...
No, ho ha de millorar el senyor que distribueix la tecnologia.
Si la imatge el que fa és enredar més que aclarir, no l'ensenyis. Perquè...
Clar, és que els àrbitres no veuen la imatge fins que no s'ha pres la decisió. És a dir, ells el que fan és marcar el frame exacte, que moltes vegades només pots marcar un, però a vegades, segons com, pots fer un o l'altre, segons la imatge que tinguis, si es veu més o menys borrosa, et dona per triar un o dos. A vegades, no sempre. I poquíssimes vegades aquesta decisió canvia el fet de que sigui gol o fora de joc. Això estem parlant d'un percentatge petitíssim, perquè ningú comença aquí a muntar-se les pel·lícules segons l'equip del que sigui.
Per tant, llavors, tu quan
la
veus...
màquina és la que acaba prenent la decisió final de si és fora de joc o no. És a dir, tu marques el punt exacte
clar.
Màquina et diu fora de joc o gol.
Sí, el que fa l'àrbitre, el barman en aquest cas, és aturar la jugada i a partir d'allà tota la resta ho fa la màquina.
I de la màquina
no podem desconfiar, no hi ha màquines del Madrid, suposem.
Sí, una màquina que té un alt percentatge d'encert i quan falla, que són també poquíssimes vegades, la màquina li diu a l'àrbitre, escolta, no estic funcionant, no funciona aquesta imatge.
Això va passar amb el gol de Cubarsia al Metropolitano.
Exacte. Llavors, quan això passa, és l'àrbitre que ho ha de fer de manera manual, com es feia en temporades anteriors, per això es triga més, es tracen les línies, i és la que indica si hi ha fora de joc o no. Llavors, davant d'aquesta situació en què hi ha la part humana, el que vol fer la Lliga de cada temporada vinent és eliminar el semiautomàtic i implantar l'automàtic. Com es fa això? Doncs el que es fa és instal·lar un xip a la pilota perquè determini de manera automàtica quin és l'últim impacte que rep la pilota abans d'arribar al davanter que està o no en posició de fora de joc.
Llavors la màquina ja no l'ha d'aturar el del VAR, sinó que l'atura el mateix xip.
Exacte. Llavors, el tema està molt bé, però si les recreacions que tenim són les mateixes que ara, no ens servirà.
Continuarem mal pensant, però continuarem pensant...
Clar, però com a mínim... Però com a mínim... És a dir, jo puc pensar que el senyor que l'atura, ja independentment de que ho faci expressament o no, és a dir, fins i tot amb la millor de les voluntats és una persona i es pot equivocar. Entenc que si la cosa va d'un xip que dona una ordre, no hi haurà error possible, o no d'aquesta naturalesa. Com
no d'aquesta naturalesa, però clar, al final, si la prova que et presenten...
Ja, això sí, 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 no, no. Si és aquella, que la...
Jo crec que no costa tant, per exemple, no pot ser que totes les siluetes no tinguin cabell, siguin de la mateixa
estatura, iguals, és que són les mateixes
botes... Llavors, clar, si aquesta és la manera de que la gent entengui si és fora de joc o no, home, com a mínim les alçades, la màquina les hauria de clavar. I això... No dic el cabell, que això pot ser una miqueta més complicat, però vaja.
I això de l'automàtic va endavant, eh? O sigui, o no encara?
És la idea que tenen, no poden assegurar que estigui des de l'inici de la temporada, perquè, crec que té bastanta complexitat el fet d'instal·lar-ho als xips de les pilotes i que després tot funcioni i que tot estigui ben relacionat. Però vaja, és la idea, però ja us dic que no crec que canvi molt en la polèmica tenint les mateixes siluetes, perquè la gent al final el que desconfia especialment és d'aquesta representació gràfica que no es creu ningú.
I la línia de gol? O això encara no?
Es veu que no n'han tingut prou amb les situacions que s'han viscut. Fa uns anys a l'Espanyol pràcticament li va costar un descens aquella...
Massa cara, massa cara. La línia de gol és massa cara.
Bé, home, però dic jo que aquesta de fora de joc automàtic no serà barata, perquè ja parlem d'un xip a una pilota. Això ho vam provar al Mundial de Qatar. La pilota duia un xip, que també us dic, que vam estar 3 hores mirant si una centrada en un Japó a Espanya havia sortit o no, amb el xip. Vull dir que mai no ho arreglarem tot, però jo crec que si podem evitar que un senyor hagi de decidir si aquest frame
jo,
o l'altre...
Bueno, jo, en això del fora de joc, em continua semblant molt injust que perquè tu tinguis un dit del peu més llarg que el del costat, allò sigui fora de joc.
Ja, ja. Sí, sí.
Perquè tu no estàs traient cap avantatge d'allò.
Perquè, clar, això va totalment en contra de l'esperit del reglament, és guanyar l'avantatge...
Clar, però en el moment en què poses una màquina a decidir qui està més avançat o
doncs un percentatge respecte al que estigués avançat.
Ja, llavors ens discutiríem sobre quin percentatge...
Jo entenc que, tal com està ara, els anglesos que van redactar el primer reglament doncs li sagnen els ulls, no?, de veure el que està passant, però per altra banda no hi ha una bona solució, perquè, clar, què permetrem? Que un jugador en 10 centímetres en fora de joc estigui en posició vàlida. És una mica la idea,
sí, perquè no treu avantatge. És allò que es feia quan no existia el VAR, que és, en cas de dubte, gol. Perquè si clarament està en línia o un punt avançat, però no pots aclarir que està traient avantatge, no xiulis el gol.
Ja, però llavors has de decidir quina és la distància, quin marge concedeixes, i a partir d'aquest marge hi seríem igual. No, és que... Està 11 en lloc de 10, que és el marge que ens hem donat, en fi. Jo crec que...
Però seria més just, perquè si dius... estàs mig cos avançat, ja pots començar a treure un avantatge.
Sí, però jo entenc el que dius, ja, però això no és un paràmetre. Mig cos no és cap paràmetre. Llavors, per haver de decidir un paràmetre...
Però això és un 50% de no coincidència dels dos cossos.
Bueno...
Per posar-te un exemple.
Ja hi arribarem. La meitat de la llei Wenger, no?
Sí,
que
és el
cos sencer. Perquè sencera no m'acaba d'agradar, perquè aquí, clarament...
La llei Gelmà, que és la meitat del cos,
és per facilitar...
Quina és la meitat del cos de cadascú?
Wenger vol tot el cos, Sonia Gelmà només la meitat. I entre els dos ens arreglaran el futbol. Avui, de moment, hem tingut un clínic de fora de joc semiautomàtic i il·lustracions per Joan Fàbregas Capelles. Joan, gràcies.
A vosaltres.
I abans d'acabar la tertúlia, saludo la Míriam Guàrdia. Hola, Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè avui hem sabut que l'Europa i el Sant Andreu podran jugar la temporada vinent a Primera Federació al seu propi estadi, el Sant Andreu, perquè acaba de pujar i ho ha aconseguit ja d'entrada, i l'Europa, perquè ha jugat a l'exili de Can Dragó i l'any vinent podrà jugar al nou Sardenya.
Així és, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ho ha comunicat avui en una reunió amb representants de les dues entitats. L'objectiu és que tant el Narcís Sala com el nou Sardenya compleixin amb la normativa de la primera federació que obliga a jugar en gespa natural. En el cas de l'Europa, la situació era especialment complexa perquè sota el nou Sardenya hi ha un aparcament i un gimnàs, un fet que complicava molt la instal·lació de gespa natural. Sentim Héctor Ibar, president de l'Europa.
En tot moment el que es va dir no és que no fos viable, sinó que era més complexa. El fet d'haver-hi un pàrquing a sota, doncs, òbviament, estableix que s'ha de fer tot un càlcul d'estructura, de suport, de pesos, etc. No? I, evidentment, s'ha de reomplir amb sorra. Aquest dematí hi ha hagut aquí ja una primera visita de tècnics mirant-s'ho i la resposta dels tècnics és que tot és possible. L'obra del nou Sardenya té més complexitat que la que pugui tenir algun altre camp.
Per a l'Europa suposarà el retorn a casa després d'haver hagut de marxar a Can Dragó per complir el requisit de la gespa natural que imposa la primera ref. I pel que fa al Sant Andreu, des del tot costa, sentíem que el club no tenia intenció de deixar a casa seva després d'aconseguir l'ascens a la categoria de bronze. I avui celebren la posició de l'Ajuntament. José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu.
Molt contents. Avui és un dia històric per la Unió Esportiva Sant Andreu. Seguir el Narcís Sala era clau. I des d'aquí donar les gràcies a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per la seva implicació a nivell personal. Que un alcalde com una ciutat com Barcelona s'impliqui amb nosaltres és motiu d'orgull. I també agrair al David Escudé i la Marta Villanueva, amb qui portem molt de temps treballant per buscar la millor solució.
Els dos clubs i l'Ajuntament ja estan treballant perquè el futbol base d'ambdós clubs disposin de nous camps pels entrenaments, però de moment, més enllà dels comunicats, l'Ajuntament no vol fer declaracions per ara i ens emplaça a una roda de premsa sobre el tema per més endavant.
Bé, la seguirem amb interès o l'esperarem amb interès perquè fa una setmana l'Ajuntament no veia gens clar això que ens han anunciat avui. Recordo que vam parlar amb Manuel Camino, el president institucional del Sant Andreu, que ens va dir no, nosaltres jugarem aquí, i des de l'Ajuntament no ho veien tan clar. S'ha de dir que s'ha prioritzat, i això s'ha aconseguit, que tot el futbol base dels dos clubs estigui col·locat, no sé si prou a prop de les seus habituals, però, en fi, això no es pot demanar tot, i sobretot que els dos equips puguin competir a primera federació en els seus estadis, perquè és que també és veritat que pujar a primera federació per haver d'anar a jugar a Can Dragó on sigui, doncs quina gràcia. En fi, que per sort tothom ha treballat ràpid i bé i tothom s'ha posat d'acord. Jo pensava que això seria un megasideral d'estiu i mira, en una setmana, pim-pam, enllestidet. Míriam, gràcies.
A vosaltres.
I gràcies també al Gerard Tautet, al Marcos López, a l'Anaïs Martí. Avui han vingut, sobretot al Marcos, ja creuats des del principi. Sí,
moviment de cadires...
No ha estat una tarda fàcil, però us agraeixo l'esforç i la bona predisposició, com sempre.
A vosaltres.
Ara farem una pausa i parlarem de Marató i la caiguda del mur de les 2 hores, notícia indiscutible del cap de setmana. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dona tranquil·litat.
El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona, una història de futur.
Em diu, mama, venen per mi.
Li posaven el cotxe paperets, fill de puta estàs mort, calvo de merda et mataré...
El cos de la víctima l'ha trobat un veí...
Qui hi ha darrere d'aquestes amenaces? I sobretot, qui l'ha matat?
Crims de Carles Porta. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A cavall
de dos llocs. KitKat celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
corona. Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Come on, Sebastian! You can get this! History in the making! Under 2 hours! Nobody has ever done this! They said it couldn't be done! Sebastian Sowe is gonna break the 2 hour mark! He's gonna win the London Marathon in incredible style! An historic performance, 159.30. Absolutely incredible. I've never seen anything like that.
I així és com Sebastian Sauer, el canià, trencava l'històric mur de les 2 hores a la marató, 1:59:30 va establir ahir a la marató de Londres, i així amb aquesta emoció ho vivien a la BBC, perquè realment és un dels rècords més històrics de la història de l'esport, m'atreveria a dir, fins al punt que hem recorregut el nostre maratonià de capçalera, més de 170 maratons a les seves cames i gairebé tants anys com a company de TV3. Arcadi Alibés, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, el primer que et vull preguntar, abans d'entrar en altres detalls, com a maratonià, a tu t'emociona una cosa com la d'ahir?
Home, sí, perquè és una cosa que sabíem o intuïem que ho veuríem, és a dir, que estava a punt d'arribar, tot i que jo t'he dit que em pensava que trigaríem encara una mica més, eh? Em va sorprendre força que això caigués ja ahir, eh? Pensava que tenien retallant segon encara, i és que ha baixat més d'un minut, és increïble el que va passar ahir, no?
Com li podem explicar a aquells que no estan avançats a fer maratons ni a córrer, sí, què significa que es faci la marató en menys de 2 hores?
Home, a veure, si els dius 21 quilòmetres per hora, potser ho entendran una mica més, tenint en compte, doncs, que tens la referència de la velocitat, sí, que pots portar amb cotxe o amb bicicleta, fins i tot. És a dir, a veure, qualsevol persona que vagi en bicicleta veurà que passar de 20 ja costa, no?, de 20 per hora. I no ho sé, jo és que potser també els que correm ens impressiona més saber que va acabar a 2:30 el quilòmetre, pràcticament, no? El que passa que això la gent que no corre potser no és tan conscient del que és, no? Però córrer un quilòmetre amb menys de 3 minuts és una bestiesa. Ara imagina't 42 seguits. I a més, acabant com va acabar, fent la segona mitja un minut i mig més ràpida que la primera, no? Vull dir, és que és impressionant el que va fer aquest home ahir, no? Ah. Ell, i no el sol, perquè, esclar, pensem que el segon també va baixar de 2 hores. Mm.
De fet, Arcadi, et volia preguntar per això, dels 20 primers de la classificació d'ahir, més enllà de que aquests dos, evidentment, ho van patar baixant de les 2 hores, no ho van millorar marca. No sé si has participat mai a la Marató de Londres, però et volia preguntar si és que té una orografia especial o hi ha alguna condició que fa que tanta gent faci marques tan bones, evidentment començant per la de Saue.
A Londres fa molts anys que la vaig fer, jo l'he fet 2 vegades, el 85 i el 91, imagina't, el segle passat, no? Tot i que últimament doncs, la fama de marató dels rècords la tenia a Berlín. La majoria de rècords del món del segle XXI feien a Berlín, no? A veure, hi ha 2 o 3 maratons que són les bones per fer rècords, que són Londres, Berlín, Chicago, i evidentment aleshores ha de sortir el dia perfecte, sense vent, el clima, la temperatura ideal, tot ha de ser ideal. Aleshores, hi ha d'haver, les llebres han de funcionar, hi ha d'haver una competitivitat que t'arribi fins al final, que no vagis sol a partir del quilòmetre 25, no?, per entendre'ns. Jo no ho sé, a mi m'ha sorprès molt, perquè sí que és de les ràpides, però ja et dic, últimament tenia més fama a Berlín. A veure, no vull mal pensar que hi hagi hagut algun retoc del circuit i s'hagin equivocat, que això seria un escàndol, imagina't, perquè ara, havent-hi un rècord del món, òbviament, per homologar-lo, han de remesurar el circuit, la IAF no l'homologarà fins que no hagi fet tota aquesta sèrie de reconeixements. Seria un escàndol. Home. Jo vull pensar que una marató major com Londres, encara que hagis hagut de fer algun retoc de circuit, t'has assegurat que la distància la té, no? Només faltaria, vaja. Però va, devia fer un dia perfecte, això sí, perquè, ja et dic, com dius, va haver molta gent que va fer marca. El tercer també va fer rècord, va batre el rècord del món, també, no? No va baixar de 2 hores, però va fer menys que el rècord del Kiptum. Amb noies també es va fer el rècord de marató femenina sense llebres masculines, perquè aquí hi ha 2 rècords, eh? Les maratons que estan barrejats i que les dones poden tenir alguna llebre masculina, i aquí la IAF doncs, va establir 2 tipus de rècords. També la Marta Galimany també va fer rècord d'Espanya, també, de marató íntegrament femenina. Vol dir que el dia devia ser perfecte amb totes les circumstàncies i totes les condicions. I bé, i després suposo que voldreu parlar del gran...
De les bambes.
Ah, exacte, el gran cavall de batalla...
Sí, són unes bambes que pesen menys de 100 grams, 97.
Sí, 97, em sembla, sí.
Fins a quin punt ha influenciat en això?
Home, segur que sí. És a dir, a veure, ja fa uns quants anys que estem en aquesta guerra. La IAF té aquí una mica una patata calenta perquè ha acabat de definir què és homologable i què és no. És a dir, es parla de dopatge tecnològic, no? Així com, per exemple, el dopatge també sempre és complicat d'establir quins productes són doping i quins són simplement doncs, ajudes de productes que tothom pren doncs, per estar més bé i tot això, no? És a dir, on està la frontera del que està permès i el que és dopatge, doncs? Doncs tecnològicament, amb aquest tipus de sabatilles passa el mateix. És a dir, a veure, són unes sabatilles que els experts diuen que suposen una millora cada gambada d'uns quants mil·límetres. Però compte, això... els cracs aquests que corren a menys de 3 minuts al quilòmetre, o menys de 4, potser.
Però si me les poso jo, no faré 2 hores a la marató, ni 4.
Aquestes marques que estan fent totes aquestes sabatilles dels últims anys, no sé si es poden dir els noms, però tots pensem en les 2 grans marques, que aquí també hi ha hagut una lluita que ara ha guanyat la que semblava que no guanyaria, no? Bé, Adidas i Nike, tothom sap de què parlo, no? Doncs aquí el gran cavall de batalla era aconseguir una sabatilla que fos homologable per la IAF i que millorés encara les prestacions que hi havia, no? Però això, com dic, és pels atletes que van a 3 o potser fins a 4. Però aquí, ara, què passarà? Doncs que amb aquest boom de les sabatilles, molts corredors populars que corren a 5, a 6 i a 6 i mig al quilòmetre se les compraran, es gastaran aquests 500 euros i no tindran cap mena de millora, perquè són sabatilles pensades per un desplaçament horitzontal i en canvi, el que fas, si tu vas trotant a 6 minuts al quilòmetre, t'impulsen cap amunt, no t'impulsen cap endavant, no? I al contrari, al cap de 3 o 4 hores de córrer pots tenir uns problemes musculars brutals. I són sabatilles pensades per fer el rècord del món, no? Penseu per això que quan Nike va fer els 2 intents que van fer amb Kipchoge a Monza i a Viena, no tenien encara molt clar que estés per batre el rècord del món perquè es van fer 2 shows així una mica no homologables, per demostrar que es podia baixar a les dues hores, però amb aquell sistema, que, amb tot aquell muntatge que van fer Viena, amb totes les llebres, amb tot, bueno, tot era inhomologable, no? I en canvi, mira, Adidas al final ha trobat, s'ha avançat una mica tecnològicament i ha aconseguit, doncs, el rècord del món, però a més, amb 30 segons de marge, eh? Vull dir que és una bestiesa, no?
Molt bé, doncs amb l'Arcadi Alibés hem volgut analitzar les claus d'aquest superrècord que ha establert Sebastián Saue aquest cap de setmana a Londres, i vaja, ens ha posat sobre la pista, haurem d'esperar la homologació definitiva, que suposem que serà així, sí, per part de la World Athletics. Arcadi, moltíssimes gràcies, i vaja, vés cap a la botiga a buscar les bambes de la Siete Leguas.
No, no. A l'Arcadi li funcionaran.
Sí, l'Arcadi, sí, a mi.
No,
a mi,
no, jo continuaré amb les d'entrenament així més tranquil, perquè no em vull fer mal.
Arcadi, abraçada, gràcies.
A vosaltres, adeu.
En punt, 3:45, de seguida el Tot Gira